Quan em vaig aixecar, el caudillo encara estava allà. De fet, havia estat amb mi des del primer dia que el vaig veure. Jo només tenia 10 anys quan em van separar de la meva família. Primer van agafar el meu pare, que el van empresonar per ser assenyalat com a rojo. Jo no sabia ben bé què significava, però això ja va provocar que el meu germà petit i a mi ens portessin a les llars Mundet, ja que les autoritats franquistes consideraven que la meva mare no estava capacitada per criar-nos sola. Per una banda, perquè el meu pare tenia un pensament ideològic prohibit, i per l'altra banda, perquè sense un home a casa no seria possible una bona educació. En aquell moment em vaig quedar sola. Em van separar del meu germà i em van treure tot el que tenia, com a les meves companyes de la llar. Recordo el moment en què el vaig sentir. Era el 14 d'octubre de 1958 i estava a pocs metres de mi. Totes les persones de la sala estàvem assegudes, presenciant el discurs del Generalíssim sobre com l'educació, que ens oferien gratuïtament, portaria la prosperitat i la riquesa al país. La seva veu rebotava les parets i jo notava com se'm posaven els pèls de punta. Llars Mundet feia tan sols un any que estava en funcionament, quan vaig passar a formar part del seu sistema. Abans d'entrar, ja era conscient de tot el que el franquisme havia fet a la meva família. Però el que jo no sabia era que encara podia enfonsar-me més del que ja ho havia fet. Les autoritats estatals consideraven l'educació una eina d'adoctrinament pels infants i joves, per crear titelles, o més ben dit, monstres, amb la finalitat de continuar reforçant la dictadura. Els mètodes d'ensenyament estaven basats en el càstig. Tot el que no estava dins de la norma havia de ser resolt amb violència, perquè així és com s'aprèn. I jo personificava tot allò que no era normatiu. Encara recordo el gust de sabó que se'm quedava a la boca per parlar català. Els blaus al meu cos per no portar l'uniforme de manera reglamentària. O el soroll que em feia la panxa quan no beneïa la taula. Aquests només són uns petits exemples de com es reprimia la meva conducta disruptiva. Però per sort no estava sola. La Lluïsa encarnava tot el meu suport dins del centre. Havia passat per una situació semblant a la meva i era tan problemàtica com jo, ja que rebutjava les tècniques d'ensenyament de la institució. A poc i al llarg dels anys vam generar un vincle estret basat en la confiança que va arribar a un nivell d'intimitat completament incompatible amb els valors del règim i del mateix centre. Érem conscients que la nostra relació podria tenir greus conseqüències, però el que sentíem quan estàvem juntes era molt més poderós. Sempre ens vam amagar, però als 17 anys, Sor Cecília ens va enxampar els lavabos. Jo vaig ser capaç de fugir per la finestra, però la culpabilitat que sentia la Lluïsa la va paralitzar. Se'm va trencar el cor quan em vaig adonar que ella no corria darrere de mi. Però jo havia de seguir lluitant per la meva llibertat. Vaig acabar al carrer, buscant una manera de sobreviure. I l'única opció que em deixava la realitat a la qual estava sotmesa era la prostitució. Els rumors del poble deien que la Lluïsa havia ingressat al centre penitenciari perquè era una fulana i una pervertida. Vaig veure entrar l'home que havia destruït la meva vida per la porta del local on em va tocar treballar. I d'entre totes em va triar a mi. No era un malson. L'endemà encara dormia al meu costat.